els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.
En poques paraules.
Com cada dimecres, és moment de parlar de comunicació a l'Espai en poques paraules. Avui, de fet, Marta Jarque, bon dia.
Hola, bon dia.
Parlarem de periodisme narratiu, un gènere. Continuem parlant de periodisme, però un altre tipus de periodisme en aquesta part del magazín. Volem parlar d'aquest gènere que explica la realitat amb les eines de la literatura. I repassarem, doncs, algunes de les principals novetats de la col·lecció Contrastos.
Sí, sí. Contrastos, de l'editorial Saldonar, que dirigeix l'Alba Sabater i que em sembla que ja ens escolta. Bon dia, Alba.
Bon dia, Marta, Mercè, com esteu?
Molt bon dia, Alba. Benvinguda de nou aquí a la Part Magazín del Matí a Ràdio Estel. Ja saps que és la teva casa també, Alba. Bé, l'Alba ja sabeu que és la directora, a més de ser la directora d'aquesta nova col·lecció de periodisme narratiu, Saldonar, que en parlarem ara, és també sotsdirectora de l'Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura. Alba, a veure, primer de tot, explica'ns una mica, no? Si estem una mica perduts, qui és aquest periodisme narratiu, no? Podríem dir una barreja de ficció i no ficció?
Doncs bé, és una bona pregunta i a més va molt bé plantejar-la d'aquesta manera per aclarir què és, sobretot també descrivint què no és, no? Sobretot és no ficció, és a dir, quan parlem de periodisme narratiu, parlem de periodisme i per tant de fets, de realitat, no parlem mai en cap sentit de novel·la, malgrat que les eines que fa servir, els recursos que utilitza per a la narració sí que són de la literatura. És a dir, ens pot semblar que la història que ens estan explicant és una novel·la per la manera com està explicada, però el que destaca és que no és novel·la, ben al contrari, sempre, sempre és no ficció.
Clar, però amb això que ens dius, Alba, és a dir, hi ha algun marge per la ficció o potser per l'ambientació dels llocs on passa? Ara estic pensant, per exemple, en Truman Capote, amb Sang Freda. No sé si tot és estrictament cert el que es diu o es deixa també una mica de llibertat literària potser per descriure algun lloc o algun personatge.
Bé, de fet, aquestes són les principals característiques que hi entrarem després d'aquest periodisme narratiu, però quan parlem que fem servir les eines de la literatura, doncs evidentment hi ha tota la part d'ambientació, de construcció de les escenes, tota aquesta descripció i detallisme que fa que la persona que ens llegeix i que ens escolta tingui molt d'interès en la història que l'estem explicant i l'atenció doncs, se focalitza en aquesta història, no? Pot semblar que s'ha deixat la porta oberta una mica la imaginació. I no és així. De fet, el periodisme narratiu i un periodisme narratiu ben fet demana moltíssima investigació. Investigació vol dir en el lloc dels fets, vol dir preguntar testimonis, preguntar a protagonistes de la història, preguntar a veïns, de manera que, malgrat no haver estat en el lloc dels fets quan han ocorregut, si has estat després, t'ho han explicat, tens moltíssimes dades i molts elements per poder fer aquesta descripció. I com ara deies, Marta, a Sang Freda, de Truman Capote, doncs és una de les obres referents, no? Evidentment, Truman Capote no va estar a Texas en el moment en què van haver-hi aquells assassinats.
Però després em sembla que sí, no? Que va visitar diverses vegades el...
Però, exactament. Després va visitar diverses vegades la granja on van tenir llocs els fets, va fer moltíssima investigació. I fruit d'aquesta investigació tan exhaustiva, venen totes aquestes descripcions tan detallades que sí que poden semblar una ambientació com d'una novel·la, no?
Sí. Com una novel·la, però clar, fixa't, aquesta col·lecció Contrastos, que de fet el nom fa la cosa, no? Aquests contrastos, el fet de... És així, Alba? Ho vau pensar així?
Sí, totalment, totalment. De fet, Contrastos és una nova col·lecció que llancem amb l'editorial Saldonà. Saldonà és una editorial catalana especialitzada en no ficció i fa aquesta aposta per dir anem a fer periodisme narratiu en català, no? Anem a descobrir aquestes obres, aquests clàssics essencials del periodisme narratiu global i que parlin també en català. Per què el nom fa la cosa? Doncs perquè Contrastos significa dues coses principalment. ve del verb contrastar, no? que en periodisme és una obligació, és a dir, i vosaltres ho sabeu, si no contrastem les dades, els fets, si no preguntem, repreguntem, no podem estar segures que allò que expliquem doncs està, és correcte, no? Diguem-ne. I després, també per contrastar amb la manera com s'expliquen les històries habitualment en periodisme generalista, que demana, doncs, no?, adequar-se a unes certes normes per arribar a un cert moment, tenir un cert format. En canvi, aquí contrasta en el sentit que és un periodisme que trenca totes les normes establertes, diguem-ne, en el periodisme generalista i avui en dia en el periodisme digital. En quin sentit? Doncs no té límit d'extensió en la majoria dels casos. No té límit pel que fa a preparar-lo. És a dir, un reportatge de periodisme narratiu, podem estar parlant que es pot estar fent des d'un mes fins a anys. Qui mana és la història, i qui mana són els personatges, i quan la història està ben explicada, llavors és quan se publica, no? Per tant, trenca moltíssim i contrasta moltíssim amb el periodisme del dia a dia al que estem acostumats.
És això precisament el que t'anava a dir. Vull dir, no sé si tu comentaves que els orígens d'aquest gènere els hem d'ubicar als Estats Units, als anys 60. No sé si avui en dia és viable aquest tipus de periodisme, qui ho paga, no? Per dir-ho així. Perquè, esclar, avui en dia, que tot ha d'anar tan ràpid, tot ha de ser tan breu, tan precís, tan concís, per financiar aquest tipus de projectes, no sé si tothom ja està disposat.
Doncs, bueno, que hi hagi manifestacions encara de mitjans que hi aposten, doncs és una bona senyal, no? I ara ho comentem. Malgrat això, que l'emergència d'aquest periodisme s'ubica als Estats Units als anys 60, amb revistes que segurament us deuen sonar moltíssim, com Rolling Stone, com Esquire, com The New Yorker, amb autors com Guy Talis, com Joan Didion, no?, que van portar una mica l'emergència d'aquest periodisme, malgrat que ve d'abans, vull dir, fins i tot s'han localitzat afluents d'orígens del periodisme narratiu a la Bíblia, vull dir, ve de molt abans. Però, dieu, avui en dia és això viable, aquesta dinàmica lenta, llarga, que no busca ser els primers, sinó que busca explicar bé les històries. Doncs en moltes ocasions té més sentit que mai. Per què? Perquè al final vivim en una realitat complexíssima en què rebem inputs a cada minut, tenim moltíssimes informacions alhora, no sempre, per desgràcia, contrastades com ho haurien d'estar, perquè moltes vegades manen més els horaris i els timings i ser els primers en donar la notícia, que realment explicar-la bé i en profunditat. I això és una aposta per la qualitat. És a dir, anem a fer periodisme ben fet i, a més, redactat amb les eines de la literatura. Amb quin objectiu? Amb que els nostres lectors no només entenguin la història, sinó que hi empatitzin, s'hi aproximen, puguen arribar a saber què pensava el personatge en aquell moment, o què s'esperava i què no s'esperava. És apropar molt més les històries perquè s'entenguin molt millor. El ritme accelerat d'avui en dia encaixa? No sempre, però la qualitat és l'alternativa.
Ara, la qualitat és l'alternativa, està claríssima. Quin tipus d'històries podrem llegir en aquest periodisme narratiu en català que trobarem amb aquesta nova col·lecció Contrastos?
Doncs mira, Contrastos, d'entrada hem apostat per quatre títols. Ara han sortit al mercat fa molt poquet, aquesta setmana dos. El primer és la història La profunditat de les butxaques, signada pel doctor Josep Lluís Micó, el degà precisament de la nostra facultat. Ell explica aquí, no us faré un spoiler, però explica dues històries que han tingut lloc, una als Estats Units, l'altra en una localitat més propera, diguem-ne, però no us donaré més pistes, i que expliquen doncs, com la realitat pot ser molt i molt crua, no? En un cas, per exemple, és la història d'una relació doncs, no permesa, que va molt més enllà i que acaba, fins i tot, pot arribar a acabar amb un possible crim.
Carai.
I l'altra, doncs, és la història de la retrobada de dues amigues de la infantesa, de l'adolescència, que es retroben anys després. Uh-huh. I passen moltíssimes coses. Coses que, si te les expliquen, semblen novel·la, semblen que no puguin haver succeït en la vida real. I el que més sobta, a banda de que estan escrites dins del gènere del periodisme narratiu i amb una narració excel·lent, doncs és que són realitat. No? Uh-huh.
Aquest és el primer llibre, La profunditat de les butxes. Sí? Sí, que anava a demanar que en repetissis el títol i l'autor per si algú ens està escoltant i no se l'ha pogut apuntar.
Exacte, sí, perdoneu. És La profunditat de les butxaques de Josep Lluís Micom. Mm-hmm. I té aquestes dues històries dins del mateix volum.
Molt bé. Gran professor de Blanquerna, segon... també aprofitem, Alba, no?
Exacte, i degà de la facultat uh-huh. periodista i degà de la facultat de comunicació a Blanquerna. Doncs ell treu aquest primer títol, De contrastos, i el segon s'anomena De viatge pel país de la sang, i el signa en Perny Holm. Perny Holm és un periodista danès que està gairebé a punt de complir els 80 anys i que actualment estava cobrint la guerra d'Ucraïna. De viatge pel país de la sang, explica la història de com un periodista de la seva edat va explicar la història d'ell mateix. És a dir, torna a Ucraïna, després de que és un país que ja ha cobert informativament durant tota la seva trajectòria, doncs torna gairebé al final de la seva trajectòria i es troba en aquesta situació, no? I troba diferents perfils, persones, comunitats que estan vivint la guerra, va al front... i ho viu, ho explica, i ell mateix, a banda de les històries que explica i que es troba per Ucraïna, doncs ell mateix, com a testimoni, ja és una història, no? Un periodista que està enamorat d'una terra que ha cobert durant tota la seva vida i que ara torna quan està en conflicte. Aquests són els dos títols que ara ja es poden trobar de la col·lecció Contrastos i es poden trobar a les llibreries i properament estem preparant un parell més.
Ah, i què? Ens pots avançar alguna cosa, Alba? Què trobarem?
Puc donar alguna pista. Doncs, com veieu, estem tant comptant amb autors nacionals com internacionals.
De casa,
perquè
sí,
volem fer
també.
Arribar, doncs, aquest tipus de periodisme en català tant d'autors d'aquí com d'altres indrets. I les dues properes autores, en aquest cas són autores, és la Cal Flynn, amb la seva obra Illes de l'abandonament. És una obra que tracta dels espais remots i de solitud que avui en dia encara hi ha en el món. És a dir, tornem una mica a la mateixa reflexió d'abans, en un entorn accelerat, amb milers d'inputs, en què ens preocupen reptes que com a societat són globals i que són molt difícils d'aturar, com el canvi climàtic. Encara hi ha espais de solitud, no? Encara hi ha espais remots, verges, doncs aquest llibre és un relat de no ficció sobre espais concrets remots que hi ha al món, de la Cal Flynn.
No, Alba,
i des de l'abandonament.
No, anava a dir una cosa. Ja tens aquí una lectora garantida, eh? Marta Jarque.
Sí, no, m'agrada molt el que estàs dient, Alba, i també el que comentaves abans, no, que aquest tipus de periodisme parla d'històries i no tant de notícies, no? I et permet també una profunditat que qualsevol altre tipus de gènere és una connexió amb el món que et situa ben bé el lloc dels fets i ho vius a través de l'autor i és molt intens, molt interessant.
I no deixes totalment el que tu dius, ho vius en la visió del mateix autor i et deixa com entreveure tots els detalls que fan també, no?, que et puguis fer aquest imaginari més perfecte, no?
Sí, Alba, ara justament també estava pensant amb el llibre de... Bé, L'adversari de Manuel Carrer, que precisament ara properament serà el Teatre Romea. No sé si... que recordo que em va fascinar per la història, no? Amb si la psicologia, també entrar a la psicologia, no?, de Jean-Claude Roman. No sé si aquest tipus de... És a dir, si Emmanuel Carrer també es podria considerar, és a dir, un tipus de narrativa, doncs, periodística, per dir-ho així.
I tant, de fet és un dels autors que quan es tracta aquest tema també es menciona i més actualment, no? Per què? Perquè hi ha hagut una certa evolució del que en diem els periodistes narratius o periodistes literaris, també sentireu a parlar de periodisme narratiu com a periodisme literari. Doncs els contemporanis, més enllà de la investigació que fan sobre la història, de parlar amb testimonis, d'anar al lloc dels fets, de descriure, incorporen molts elements de disciplines com la psicologia, la sociologia, fins i tot l'economia, el dret, donen un espai també doncs, a l'expertesa més acadèmica sobre l'àmbit, no? També per aplicar-la en la història i que pugui passar el que ara estaves explicant, Marta, no? De dir, ostres, com entra en la psicologia de la història que està explicant, no? I dels personatges. Per tant, sí, totalment.
Mira,
a més, això facilita el que tu dius, que siguin obres que també es puguin adaptar.
Clar, això és clar que
molt fàcilment al teatre, no?
Al teatre, no? Bé, a sèries, no? A qualsevol producte audiovisual, no? Alba, esteu oberts a això.
Sí.
Per tots aquells oients...
Fet...
Sí, no digues, Alba, perdona.
Sí, no? Que de fet la construcció, que s'anomena construcció escena per escena, que és una de les característiques del periodisme narratiu, al final està directament alineada moltes vegades amb els guions d'algunes de les obres que després surten en format de teatre o en format audiovisual.
No, anava a preguntar, com la Marta, que ja té unes ganes de llegir-vos, què?
Que queda un quart títol. A veure, ella ens
ha
dit dos. Diu que ens n'ha avançat un, que era Illes de l'Abandonament.
Sort de la
Alba,
no perd el fil.
Recuperem el fil.
Sí, la Marta se'ls estava apuntant.
Sí, home, i tant.
Tenim... Exacte, tenim els dos que ja han sortit, Illes de l'Abandonament, que serà el tercer, i el quart, que és un plat també molt fort, que s'anomena, en anglès, Random Family. En català crec que es traduirà com a família... No sé, família aleatòria, crec, bueno, Random Family, estem encara treballant en la traducció del títol. Random Family és una obra que als Estats Units és conegudíssima, d'una autora que s'anomena Adrienne Nicole LeBlanc, una de les autores claus actuals contemporànies del periodisme narratiu, i aquí passem de les Illes de l'Abandonament i de la Calma i els espais remots, passem al Bronx, a Nova York.
Carai, tu.
Amb la història... d'una família amb un entorn una mica turbulent, una mica convuls, i és la història de dues noies adolescents que els hi... Bueno, ja el títol ho diu, Random Family, que generen un tipus de família doncs, una mica curiosa, diguem-ne, única. Només dir-vos que l'autora, per escriure aquesta història, que ha sortit, evidentment, en format llibre, va estar 11 anys anant a visitar i convivint amb la família.
El que dèieu, no? Clar. Aquest slow journalism, no? Aquest periodisme
slow,
lent.
És a dir, lent, lent de veritat.
Molt lent, en el sentit de la paraula. Alba, a on us podem llegir, a on ho podem, diguéssim, aquests oients, no?, que tinguin ganes ja de llegir aquesta col·lecció Contrastos de l'editorial Saldonà, on us podem trobar?
Doncs ens podeu trobar ja a totes les principals llibreries tant de Barcelona com del territori. Contrastos i l'editorial Saldonà estan disponibles doncs això, als principals espais de venda editorial i ja us dic, els dos primers llibres, La profunditat de les butxaques i De viatge pel país de la sang, ja els poden trobar avui mateix.
Fantàstic.
I els altres dos seran en els propers mesos. A més, us convidem a que també ens doneu la vostra opinió.
Ah.
És una aposta per la qualitat, és una aposta per les històries de profunditat i per un periodisme que, malgrat trencar normes i trencar la dinàmica d'avui en dia, compleix molt bé la funció precisament que té aquesta professió nostra, no? Que és la de fer arribar les històries i que les que són injustes es puguin denunciar.
Alba, en aquests llibres de Contrastos, no sé si feu allò que a mi m'agrada molt personalment, de posar fotos reals dels personatges, dels llocs on passa l'acció.
Doncs mira, sí, en el primer llibre no ho fem, perquè veureu que malgrat la història és real, els personatges estan anonimitzats. Però en el segon, en el De viatge pel país de la sang, hem tingut la gran sort que el fotoperiodista John Grarup, World Press Photo en diverses ocasions, diversos anys, ha cedit gran part del material que té de la guerra d'Ucraïna la seva editora l'Autón, en Perny Holm, i per tant també a la col·lecció de Contrastos i a Saldona, per poder il·lustrar allò que en Perny Holm relata i explica en el llibre. No? Per tant, sí que veiem, no només llegim i ens podem crear les imatges quan llegim aquest periodisme narratiu, sinó que també hi ha una feina de fotoperiodisme brutal.
Alba Sabater, directora de Contrastos, la nova col·lecció de periodisme narratiu de Saldonà. Moltes, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres en poques paraules aquí a l'espai de comunicació del programa. I recordem, també sots directora de l'Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura. Alba, a la propera aquí a l'estudi, et volem.
A la propera aquí, que sempre tenim algun tema
favor
a l'agenda, que fa que haguem de parlar per telèfon, però ja sabeu que, com sempre, encantada de participar en poques paraules i de parlar amb vosaltres.
I de la feina que tens, Alba. Moltes gràcies i felicitats pel
moltes
projecte.
Gràcies.
Blanquerna.
Un podcast de Ràdio Estat.
Amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.